Bé, benvinguts a la primera taula rodona de la jornada de promoció de la salut i de treball en xarxa. Primer de tot, donar les gràcies a la càtedra perquè ens hagi ofert la possibilitat d'acompanyar els ponents a la taula i poder moderar i poder fer algunes preguntes per intentar dinamitzar després el debat, que també després obrirem preguntes al públic, per tant, ja que no ens passi com abans, que després no sabíem exactament què preguntar. Per tant, a mesura que els ponents vagin explicant la seva ponència, si ja us venen preguntes al cap, no us les apuntem, perquè llavors quan cobrirem un torn de preguntes ja les tinguem totes a punt i així també optimitzarem el temps. Si us sembla, us passo a presentar els tres ponents que ens acompanyen i després anirem fent les presentacions. En principi, teníem una hora i tres quarts. Si us sembla, com que ens hem allargat una mica, ens hem passat una mica, jo em menjaré un quart d'hora perquè llavors la següent ponència també pugui tenir-la. Per tant, tallaré un quart d'hora abans la sessió, així compartim el temps que ens hem menjat amb les dues ponències. Bé, al meu costat tenim la Cristina Inestia, és directora de l'Hospital del Mar, de l'Institut Municipal d'Assistència de la Salut de Barcelona. Ella és la coordinadora de la xarxa catalana d'hospitals i de serveis promotors de la salut. Ens parlarà i ens farà una ponència sobre la xarxa catalana d'hospitals promotors de la salut. Al seu costat teniu el senyor Enric Llorca, que és el president de la xarxa espanyola de ciutats saludables i actualment és l'alcalde de Sant Andreu de la Barca. I finalment, a l'última part de la taula, teniu la Carmen Gallardo, que és la coordinadora de la xarxa espanyola de la Universitat Saludables i és vicerrectora de Política Social, Qualitat Ambiental, de la Universitat Saludable de la Universitat del Rei Juan Carlos. Doncs sense més preàmbuls, us deixo amb la Cristina.
Bon dia a tothom. Moltes gràcies a Dolors Jovinyà per convidar-nos. Sabeu que la Dolors Jovinyà i la Dolors, que és de l'Hospital de Santa Caterina, formen part d'aquesta xarxa i podien estar parlant en lloc meu, no? Primer, dir una cosa, estoy muy contenta de estar en una jornada que se va a hablar de promoción de la salud y que se va a hablar de trabajo en red. Promoción de la salud, yo no soy una experta en promoción de la salud porque mi ámbito de trabajo es la dirección de hospitales, pero sí que creo que se ha de estar comprometido todos los agentes del sistema sanitario en la promoción de la salud. Y luego haceros una confesión, nosotros desde los hospitales estamos empezando a trabajar, aprendiendo a trabajar en equipo interdisciplinar. Y estamos empezando a trabajar en redes. En el ámbito de la investigación siempre se ha trabajado más en redes, pero desde los hospitales estamos aprendiendo a trabajar en redes. No es la mesa de hoy hablar de las xarxes que estamos haciendo a nivel de asistencial en la ciudad de Barcelona, pero es un reto, la promoción y el trabajo en red. Como la OMS, tal como ha dicho el antecesor, es de 1992, va crear una xarxa europea d'hospitals promotors de la salut i tenia uns objectius. Volia afavorir la qualitat assistencial, volia que hi hagués la coordinació assistencial entre nivells, aquest repte que tenim tots, que el pacient estigui realment al centre i tots anem seguint-lo, la satisfacció del pacient, familiars i professionals i la participació de que els hospitals i els centres fossin sostenibles amb el medi ambient. Sabeu que la quantitat de recursos que estem emprant. Com es va desenvolupar aquesta red? Van ser els americans. Van ser els americans de 1970 que motivaron que se hiciera un desarrollo de promoción de la salud en los hospitales. Després van ser els canadencs que van dir que en els seus hospitals havien d'haver-hi departaments de salut pública. I aquí teniu diferents dades, el 88 a Viena, que comença a haver-hi aquest primer projecte, el 90 comença a haver-hi aquest inici d'una xarxa d'hospitals promotors de la salut internacional europea, i va ser entre el 37, el 93 i 97 que 20 hospitals van iniciar un projecte pilot. I el 2005 comencen a parlar d'una definició d'estàndards de promoció de la salut, però sempre en l'àmbit hospitalari. La promoció de la salut ha de formar part d'una manera integral del procés d'atenció sanitari, sí, però hem de tenir present que hi haurà elements educatius, elements de comportament clínic i la nostra organització. Els centres sanitaris han de començar a fer una cultura de promoció de la salut. Què entendrem per promoció de la salut? Jo no sóc una experta, aquí hi ha persones que podran dir-ho molt millor, però entendríem que nosaltres en l'hospital no tenim la cura de prevenir des de la vessant que pot tenir els companys de l'atenció primària, però tots els que estem implicats, tots hem de promoure la salut, que vol dir la capacitat de tenir cura de la millora de la pròpia salut. Per què va néixer una xarxa d'hospitals promotors de la salut quan tots, quan pensem en un hospital, pensem sempre en UCIs, en tecnologia, en quiròfans, en hospitals de dia, en tractaments oncològics molt complexes? Per què? Perquè realment s'està produint un canvi. Els hospitals no només estem per curar processos aguts i complexes, sinó que cada vegada més estem atenent un increment de pacients que tenen malalties cròniques, pacients amb pluripatologies. I a més, l'hospital és un centre viu que consum molta energia, molt elements, i a més tots els professionals que hi treballen i tots els pacients tenen possibles risc. Hem de tenir cura dels professionals de la salut que estan en les nostres organitzacions. Per tant, aquest hospital, que pot ser tecnològic, que pot ser terciari, que pot ser de referència, que pot ser comunitari, és un agent dintre del sistema, és un agent dintre de la continuïtat assistencial, i aquest hospital ha d'incorporar en el dia a dia de la seva cultura, que és el més difícil, com s'incorpora en el dia a dia, en el seu personal, arribant perquè pugui arribar als pacients, als familiars i a la comunitat. És un repte. Aquí teniu diferents situacions que són característiques dels hospitals, sales d'espera, reunions de treball al dematí. Aquesta, per exemple, és una reunió de treball al dematí dels mòrnings d'urgències i de les UCIs. Com es pot introduir en el dia a dia quan nosaltres estem fent una mirada de que tots els recursos estan sent emprats per una altra raó? No podem perdre de vista la perspectiva del pacient. El pacient, tingueu en compte que el que ell espera de nosaltres, de tots els professionals de la salut, és que l'informem bé, que li comuniquem bé la seva malaltia o el seu risc de malaltia, que tinguem cura de la coordinació, que a part de coordinació entre nivells tinguem continuïtat, que tinguem cura dels seus drets de pacients i que, a més, tot ho fem en un àmbit de seguretat. Aquesta és la perspectiva. Teniu a sota com ens organitzem. Ens podem organitzar de diferents maneres. Cada model de gestió pot ser diferent, però no podem perdre de vista què ens està demanant el pacient o el seu entorn familiar, tant en l'àmbit d'aguts com en l'àmbit sociosanitari com en l'àmbit de la salut mental. El conferenciant ha parlat dels fonaments d'aquesta xarxa europea, tant notava com, per exemple, la darrera conferència de Van Gogh, jo no m'extenc, i aquí teniu el mapa, que teniu el mapa referenciat en punts verds les diferents xarxes. Veieu que hi ha molta concentració en tot l'àmbit de Centro Europa, tota la zona italiana, també en el nord, i llavors teniu unes petites puntets, uns que estan a Austràlia i uns altres que estan al Canadà i als Estats Units i a Corea. En punt vermell, aquesta és una diapositiva del 2007, perquè Espanya, o Catalunya, perdó, encara no estava constituïda aquesta xarxa. Hi ha 32 xarxes, hi ha 657 hospitals o serveis hospitalars de serveis de salut i hi ha 30 països membres. Quina és l'organització d'aquesta xarxa que estava promoguda per l'Organització Mundial de la Salut? Aquesta xarxa té un òrgan de govern, aquest òrgan de govern té una assemblea general i té dues secretaries que són centres de col·laboració, que són una a Copenhague i l'altra està a Viena. Teniu-la a l'àmbit d'operació. Es pot estar integrant a la xarxa, ser membre d'una xarxa. Pot ser que algú actuï de manera individual, pots participar en un grup de treball, en una task force, o pots treballar per un àmbit concret d'una task force. Com vam començar nosaltres aquesta xarxa catalana? Nosaltres vam començar la xarxa catalana perquè de manera individual la Dolors Jovinyà i tot l'àmbit grup de Girona anaven a reunions de la HPH Internacional i habitualment aquestes reunions es feien en països més aviat de l'àmbit de l'est. Els primers que jo vaig anar va ser a Rússia, Lituània, vam anar a Viena i anava, la Dolors va anar per primera vegada i la vaig conèixer a Lituània, va ser la primera vegada que la vaig veure, i ella estava activament treballant per la promoció de les estàndards de promoció de la salut i participava activament. Un altre viatge ens vam trobar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i ells col·laboraven amb un grup de treball, amb una task force, que tenien cura dels joves i els adolescents. I de manera voluntària nosaltres vam anar 4 anys també seguidament i participàvem en un grup de treball perquè en l'Hospital del Mar, una de les nostres àrees de ciutadania, el 39% són ciutadans d'altres comunitats que viuen a la nostra àrea, són els nostres pacients i familiars. Nosaltres vam participar i participem activament amb el grup dels amics dels immigrants amb el Migrant Friendly Hospitals. Al trobar-nos en aquestes reunions, cadascú anava per el seu focus d'interès, va ser quan vam tenir la idea de dir per què no ens ajuntem, perquè tots ens motiva el mateix, ens motiva estar orientats a la població, estar orientats a hospitals o a centres sanitaris que tenen cura de la seva ciutadania. Va ser el juliol del 2007 quan l'oficina de Barcelona ens va dir que per què no construïm aquesta xarxa i al setembre doncs, vam ja acordar la Constitució. Teniu que el 2007 vam fer el pla de treball i el 2008 doncs, sé quan vam fer la presentació. La primera presentació d'aquesta xarxa en aquest board que us he ensenyat abans va ser a Berlín. Vam anar i vam intentar explicar en aquest món gran, aquesta Europa gran, aquesta Europa diversa, què volia dir una xarxa catalana, una xarxa doncs, que tenia les seves característiques i vam anar acompanyats doncs, de diferents elements de Girona, de Tarragona, de Barcelona, etc. I també al maig un grup de nosaltres vam anar a la consellera Geli perquè aquesta xarxa és voluntària i va ser quan la vam anar a presentar. Quins són els membres de la xarxa? Aquí teniu diferents membres de la xarxa que s'han anat incorporant i podreu veure com per exemple, me referiré a Girona, doncs hi ha l'Hospital Josep Trueta, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona, l'Hospital de Santa Caterina, la Universitat Girona d'Escola d'Infermeria. N'hi ha diferents, de diferents titularitats, de l'ICS, monogràfics, de salut mental, que hospitals que potser tenen a l'àmbit de tota la continuïtat de la salut mental i sociosanitari, monogràfics només de pediatria, i altres hospitals que estan, o centres que estan en cartera. Aquesta xarxa va anar evolucionant perquè primer només era d'hospitals, i després va parlant d'hospitals i centres sanitaris. Els objectius generals de la nostra xarxa, doncs nosaltres ens adscrivim als objectius generals de la red internacional. Però clar, érem molts, diferents, amb diferents missions i diferents visions. Quins havien de ser els nostres objectius específics quan tots estàvem treballant en el dia a dia de les nostres organitzacions? No estàvem en l'àmbit més, com altres companys que estan aquí, més en àrees de promoure la salut. Com ho havíem de fer-ho? Havíem d'alguna manera, el nostre objectiu havia d'oferir eines. Havien de ser eines que facilitessin la integració de les estratègies de promoció de la salut i aquí us hem posat procediments organitzatius i processos assistencials. Procediments organitzatius per què? Perquè si promovíem aquesta tasca havia de ser cultural, havia de ser una moguda cultural i per tant no ha de ser només que els clínics en el seu dia a dia digui ara farem, a més de tot, farem promoció de salut. Havia de ser que l'organització facilités al màxim que tinguessin eines per promoure la salut i això havia de ser de manera des de la vessant participativa del clínic i des de la vessant participativa de l'organització del centre. De la mateixa manera que en els hospitals va entrar un dia, van entrar les treballadores socials, o van entrar les mediadores interculturals, o vam començar a ser capaços de treballar amb equip i vam tenir que facilitar uns espais perquè hi haguessin psicòlegs, psicòlegs o logopedes o treball social. Per tant, no podia ser que en dèiem ara anàvem incorporant al dia a dia la promoció de la salut, sinó com ho anàvem a fer-ho i quines eines anàvem a posar. Ens trobàvem que era un repte, perquè quan la subdirectora, la Carmen Cabezas, ha dit doncs, que en els nostres hospitals, en els edificis, no ho sé, els nostres hospitals no es troben les escales. En els edificis antics és difícil trobar les escales i en els nous el primer que fan és tapar les escales. Això és el primer que es fa, les escales es tapen. Vull dir que d'alguna manera tampoc ens és fàcil. No? Ho dic perquè en aquest procés els hospitals sempre han estat en l'àmbit de la punta tecnològica o de referència o comunitari, però mai ha fet una pausa i una mirada de com ho hem de fer-ho des de l'entrada del pacient fins a la finalització. I com anàvem a donar unes eines si estàvem parlant de diferents centres, de diferents tamanys, de diferents missions i visions? Per tant, havíem de trobar tres línies que ens ajuntessin a tots. Aquestes tres grups de treball van ser, un, treballar amb els estàndards de promoció de la salut, l'altre, l'alfabetització de la salut, aquest repte que tenim, per què a les universitats no ens han ensenyat a comunicar-nos prou bé, o no tenim temps de comunicar-nos, però tampoc tenim ni els espais per comunicar correctament les informacions que volem dir, ni sabem comunicar bé, i de vegades hem comunicat tot massa ràpid al principi, quan a lo millor un pacient no estava en disponibilitat d'entendre-ho tot ràpid. Sempre dic que, per exemple, en el cas de quan rebem la notícia de que algú té un càncer, en aquell moment el pacient i el seu entorn familiar el que vol saber és quin és el pronòstic. El que no vol saber si se li caurà el cabell o no, això serà en un altre procés. Per tant, en l'àmbit de la comunicació que es fa clínica, però la comunicació organitzativa. I el tercer element que estàvem tots d'acord eren els centres sanitaris havien de ser compromesos amb el medi ambient, havíem de tenir una política. El primer, aquest grup, està promogut per la Dolors Gevinyà, els estàndards de promoció de la salut. Els estàndards que l'Organització Mundial de la Salut d'alguna manera suggereix són complementaris i voluntaris. En quins àmbits? Els àmbits són de política, d'avaluació de procediments, d'informació, de promoció de llocs saludables i de continuïtat i cooperació. Aleshores, tots havien passat l'acreditació que està promoguda pel Departament de la Salut. Aquest grup, promogut, que està a la Dolors, el que volia identificar era en aquesta acreditació que tots hem passat, que han promogut el Departament, si d'alguna manera podíem fer aquí on trobàvem aquests estàndards explicitats de promoció de la salut. Aquest és el grup que està treballant amb quina seria d'alguna manera fer-ho tangible, fer-ho d'alguna manera posar-ho sobre la taula, que segurament hi ha moltes accions de promoció de la salut en molts àmbits, des de moltes unitats o grups hospitals de dia, però que els havíem d'explicitar, els havíem de donar llum i havíem de buscar quins serien aquests indicadors. D'alguna manera, voldríem proposar al Departament de Salut la incorporació d'algun d'aquests estàndards d'una manera molt més explícita. Hi ha un calendari de treball i també no podem oblidar posar possibles temes de recerca relacionats per tal de prioritzar-ne en un. El segon grup és el grup de la millora de la comunicació, que d'alguna manera també tots ens sentíem molt confortables, tant si estaven tractant infants, salut mental, sociosanitari o un centre de primària. Tal com ha dit el conferenciant, la health literacy és la capacitat de l'individu d'obtenir i processar la informació dels serveis sanitaris. Nosaltres, com a Hospital del Mar, com a IMES, quan vam anar a la Task Force i vam estar treballant pel tema de la migració, el dubte que vam tenir és si estem treballant tant perquè la persona nouvinguda ens comprengui, la àvia gran que l'estem intervenint d'una fractura de fèmur també ens comprèn, i aquí va ser tot un procés doncs està tothom comprenent bé. Aquí va haver-hi un treball, aquest és la coordinadora, és la Juana Gron. Vam tenir l'oportunitat de conèixer la Rima Rat, una professora d'Estats Units que va estar amb nosaltres, i aquesta professora també, aquesta és la seva definició, que ja us l'he dita, i vam estar treballant en dos aspectes, a nivell organitzatiu el de la navegació. Quina és l'entorn de comprensió que tenim quan un pacient o familiar arriba al nostre hospital o al nostre centre de primària, quan truca per telèfon o quan entra a l'intranet. Com que som tan mediterranis, us podeu imaginar el que són les excursions pels nostres centres de salut, perquè la gent està acostumada a que tot es pregunta, tots els passadissos es pregunta, tot es pregunta. Per tant, aquí doncs hi ha tot un repte. Com que al centre sempre estem fent obres, ho canviem tot, canviem passadissos, etc. Els telèfons no cal que us digui que anem passant la trucada, per tant, aquí hi ha tot un repte. L'altre era el repte de que, aquí us he posat un exemple, de que no podem oblidar, aquesta és una diapositiva que il·lustra que de vegades l'adherència al tractament de farmàcia és difícil o molts, de vegades no ens comprenen. Va fer un exercici amb el cap de servei de trauma i amb el cap de servei d'oncologia, amb la qualitat i tothom, i vam demanar a l'hospital, vam fer un workshop que després s'ha anat fent amb els altres centres, que ens portessin tota la informació escrita que li donàvem a un pacient, tota, des de l'administrativa a la clínica. La sorpresa va ser de tots quan va arribar unes carpetes increïbles. Els consentiments informats es necessita un màster, consentimiento informado, un màster, segons quines coses. També us haig de dir que segons el grafisme també és molt difícil i no s'entén. Vull dir que hi ha dibuixos que són molt fashions, que tenen molt disseny, però que el pacient o la pacient no s'hi mourà a gust i potser el dibuix clàssic és el que s'entendria molt bé. Bueno, no m'extenc. Aquest treball, perdoneu, jo he sigut culpa meva, és una pegatina, perquè han escollit un treball, tota la xarxa ha escollit un procés que era el procés de catarata. Vam escollir la catarata encara que tots no fèiem catarates, perquè la catarata és aquell procediment que tothom sap que un dia s'hi operarà de catarata, primer una i després l'altra, i dona la impressió que la informació ja va bé, ja va sola. Després de la catarata vam escollir com a procediment, o volíem agafar també el part, i vam treballar en posar uns mínims de la informació que donem escrita. Si haguéssim fet segons una metodologia, segur que hagués sigut molt més comprensible. Aquí hi ha un logo que intenta donar unes recomanacions, això serà com una pegatina pels PCs, per tothom, pels telèfons, i aquí ho diu. M'heu de disculpar perquè no ho llegeixo ni jo, me la vaig posar, però intenta dir que té que ser lletra minúscula, que té que ser un llenguatge molt clar, que no poden haver-hi redundàncies, que el no s'entén, etc, etc. No m'ho vull extendre. I el tercer i últim, i que em perdoni el moderador perquè m'ha avisat, serien els centres sostenibles. Tots estem compromesos amb que els nostres centres, els nostres edificis, els nostres responsables de servei general, amb la responsabilitat social corporativa, facin que aquests centres tinguin cura del medi ambient. Aquesta és una campanya, que és una campanya de la meva institució, és una campanya que s'està arraigant molt, amb què s'apaguin les llums, l'aixeta se tanqui i el consum sigui racional del paper. Abans hi ha hagut una pregunta d'un company que preguntava sobre indicadors. Aquest grup està buscant com ho podria fer-ho per trobar indicadors que fossin realment, que estiguessin ensenyant l'eficiència, no? Vull dir, de com ho estem fent. També us haig de dir que també estem sent curosos que en les màquines dels hospitals, doncs per primera vegada en el meu ja hi ha fruita, ja hi ha unes caixetes de fruita, etc, etc. Només dius que farem una segona jornada, la primera va ser quan vam presentar la xarxa i va venir la Rima Rat i vam explicar les tres línies de treball i aquesta serà la segona jornada. En aquesta sí que els tres grups ja donaran eines, volem explicar i ensenyar i compartir amb tots el que d'alguna manera estem aprenent. Us convidem a tots, si voleu venir, a la segona jornada de la xarxa catalana. Moltes gràcies.
Bé, gràcies, Cristina, per la teva exposició tan apassionada i interessant que sembla que tothom, no? Per això aquests aplaudiments tan espontanis, no? Perquè realment has explicat coses molt interessants. També gràcies per senyar-te el temps i ficar-te el paperet així. No, ho has fet perfecte, eh? A continuació, la Carmen Gallardo ens presentarà la xarxa espanyola d'universitats saludables.
Bueno, buenos días. En primer lugar, es obvio que no voy a hablar en catalán y sobre todo voy a hablar en andaluz porque soy andaluza, por lo tanto ni siquiera en un castellano. Procuraré ir despacio, pero a mí me encanta hablar en mi lengua de origen y sigo hablando en andaluz como desde que viví en Córdoba, porque soy cordobesa, por lo tanto todavía es un andaluz un poco más complicado. Ya saben que abrimos mucho las vocales y muchas veces es difícil de entender. En primer lugar, quiero dar las gracias, por supuesto, a Dolor. Primero, por invitarme a estar aquí. Segundo, por haber puesto una jornada de redes. Creo que es importantísimo en este momento. Y tercero, yo ya la felicité hace mucho tiempo, pero puedo felicitarla por la Cátedra de Promoción de la Salud. Que yo sepa, es la única que hay en España y yo creo que esto ya es importantísimo. Ojalá pudiese haber muchas más y esto avanzara. Voy a intentar adaptarme al tiempo, si no, yo tengo cuatro cuestiones que plantear, de las que voy a hablar del tema de las redes, de REUS, porque nuestra red española se llama REUS, abreviada. Y voy a intentar contar un poco la historia, y qué es lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado a esta red. Sobre todo, un trabajo en el que de verdad intersectorial, nunca mejor dicho, es el ejemplo yo creo que mejor puedo transmitiros. Y como es parte de una historia viva y dinámica, porque esto está vivo, dinámico y además está en pleno proceso de expansión, pues claro, me imagino que lo que cuente hoy, dentro de unos días, habrá incorporado más cosas. Bueno, en primer lugar, la primera cuestión, casi empiezo en la última presentación que puso el profesor Irán Arroyo, y que conste que no habíamos quedado en esto, pero así empezábamos. Cuando hablamos de movimiento de universidades promotoras de salud, universidades saludables, tenemos que nosotros, en nuestro contexto español, ver el intercambio que ha habido entre lo que es Europa y todo lo que es el continente americano. Porque esto sí que es un movimiento, yo no sé si sea intersectorial o es, no sé poner el nombre, pero sí que había, en este caso nuestro ha habido una interconexión pura y dura. Tanto que este es el movimiento de la red española. Está situado en España, pongo la España porque utilicé la presentación para otro país, pero un poco os voy a contar cómo ocurre esto, qué ocurre. Fijaros que ahí veis una espiral y una espiral abierta. Significa que, aunque yo por la primera reunión la pongo en mayo del 2007, eso no es real, sino anterior a ese mayo de 2007 había habido mucho movimiento, llamada, hablar una serie de personas, pero sí es verdad que en un momento determinado, En ese mayo de 2007, en ese momento, en la Universidad Española había una universidad que estaba trabajando ya un programa de universidad saludable, que es la Universidad Pública de Navarra, y en este caso en la Universidad de Juan Carlos comenzábamos a trabajar. Cada una con un modelo diferente, pero sí con una filosofía posiblemente común y sobre todo con algo muy importante. Ambas habíamos adquirido un modelo, habíamos hecho un acercamiento a nuestras comunidades autónomas, fundamentalmente a las consejerías de salud, y cada una de una forma diferente. Esto ya imprimió un carácter en este primer comienzo a estas dos universidades. Decidimos que nos reuníamos en Pamplona y convocamos al grupo de calidad ambiental de la CRUE, de la Conferencia de Rectores Española, que desde la universidad ya sabéis que es el órgano donde habitualmente trabajamos y ponemos en común, sobre todo a la hora de publicar documentos y llegar a acuerdos. En este momento era todavía un grupo, en este momento es comisión técnica, y además en este caso está presidida por la rectora de Girona, doña Ana María Gelli. En ese momento convocamos a ese grupo y de las personas que asistieron, ahí veis una serie de universidades, las que están reflejadas, es obvio que está la Universidad de Girona, porque de las primeras que participó fue esta universidad, y nos pusimos a hablar, a ver, ¿qué pasaba? Que estábamos todos. Todos trabajamos algo, salud trabajamos todos, pero nos planteamos que queremos trabajar un modelo de promoción de la salud en la universidad. Tenía un hipervínculo, pero no lo veo. Bueno, da igual. Paso a la siguiente, en la espiral, que ocurre en octubre de 2007. En esa reunión de Pamplona decidimos que había un congreso internacional en Ciudad Juárez, de universidades promotoras de salud, que iba a ir al Congreso y a la vuelta del Congreso nos replanteábamos todo. Y así ocurrió. Marco este congreso porque allí nos encontramos un grupo de personas españolas, algunas no nos conocíamos, otras ya sí. Y en ese momento, además, creo que el germen de la red empieza en Ciudad Juárez. Tanto es así que hay otro hecho muy importante, y es que había en ese momento estaba la red latinoamericana funcionando, pero se plantea en Ciudad Juárez que la red latinoamericana cambie a red iberoamericana, y nos incorporamos. En este caso es importante señalar eso en el momento que nos encontrábamos. Y más tarde, en junio de 2008, nos volvemos a reunir ya en Madrid, en este caso en el Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad de primer momento había estado apoyándonos con la idea de montar una red. Pero es verdad que la reunión que hacemos en el Ministerio, yo siempre lo digo porque es histórica, y además creo que fue histórica, nos reunimos las universidades, nos reunimos las consejerías, representantes de las consejerías de sanidad de muchas comunidades que en ese momento ya estaban en relación con las universidades, y el propio Ministerio de Sanidad. Y allí toma cuerpo lo que es la Red Española de Universidades Saludables. Y digo que es histórica porque sentarnos en el Ministerio de Sanidad, las universidades, que estén las representantes de las comunidades autónomas, es obvio, que es lógico, pero en ese momento las universidades y todos reunidos para apoyar, apostar por una red, era complejo. Se aprueba la red y a partir de ahí, en ese momento, en esa red había un grupo incipiente. Teníamos como unas 8 o 9 universidades, pero sí teníamos claro que queríamos apostar por trabajar el tema de promoción de la salud en la universidad y fundamentalmente en red, y eso sí que estaba totalmente definido. Bueno, pues yo voy a marcar solamente un objetivo, como la presentación se va a quedar, pueden después leerlo detenidamente, hay mucha información, pero sí quiero marcar primero el objetivo de la red, de REUS, porque realmente desde el primer momento nosotros vimos que el nombre de REUS podía quedar muy claro, aunque yo siempre le pongo de ejemplo que el Ayuntamiento de Reus nos va a tener que dar algo, porque vamos vendiendo Reus por todos sitios. El objetivo fundamental, y hago especial señalamiento en él, era potenciar a la universidad como un entorno promotor de la salud. Y eso, me lo irán siempre decir, eso que así dicho parece muy fácil, y que eso, ¿cómo no va a ser un entorno promotor de la salud en la universidad? Pues señores, no es tan fácil eso de que el entorno promotor de la universidad debe de ser un entorno promotor de la salud, pero es obvio que es difícil y complejo. Nos marcamos una serie de líneas estratégicas dentro de REUS, que las tienen ahí, muy centradas tanto en el tema de entornos de universidades promotores, incorporar los planes de estudio, el tema de promoción de la salud, fundamentalmente en todo el tema de grado y posgrado, investigación, bueno, oferta de servicios, una serie de temas que aparecen, intentamos aplicar promoción a todos los niveles. Esa es la línea estratégica que tiene REUS. Más tarde, más todavía, aún así nos marcamos algo importante, si queremos formar una red, ¿qué teníamos que hacer? Y para ello, una de las cosas que acordamos fue, primero, por supuesto, había que hacer una adhesión a la red, por parte de cada universidad, y si acordamos, por propia experiencia, porque el trabajo ya venía rodado de hace mucho tiempo, que cada universidad se tenía que comprometer a aprobarlo en su Consejo de Gobierno, que es nuestro órgano de toma de decisiones, que se incorporaba a la red de Universidad Saludable y que además designaba una persona para llevar el programa. Porque ya sabemos que las universidades, como en muchos más sitios, las personas pasamos, estamos un tiempo, otros nos vamos, venimos, pero siempre tiene que haber un compromiso de que esto siga, si no se pierde. Y además, es lo mejor, que haya muchas personas que vayan pasando por el camino. Ese compromiso se tenía que instaurar y, sobre todo, con un compromiso de trabajo en la propia universidad. Y después, que quedara responsable con nombre y apellido en esa aprobación del Consejo de Gobierno. La verdad es que esto no ha funcionado bien. Y de hecho, no, todas las universidades que ahora mismo estamos tenemos aprobado este documento. Se hicieron 4 grupos de trabajo en la red. Fundamentalmente nos pusimos a trabajar en temas muy concretos, uno centrado muy fundamentalmente en la estructura y funcionamiento, otro en los entornos, otro muy centrado en los planes de estudio y en el tema de formación e investigación. Nos parecía muy importante trabajar este tema en ese contexto y sobre todo otro de participación. En esos grupos siguen actualmente y estamos trabajando. Una serie de fines que tiene la red. Ahí aparece, no me voy a parar mucho en esto porque son parecidas a las líneas primeras que he contado estratégicas, en el que todo lo que se intercambia. Nosotros tenemos claro que para trabajar una red de universidades, cuanto mejor estuviésemos unidos varias universidades, y nuestro objetivo, por supuesto, es que las máximas posibles estén y si pudiéramos todas compartiendo entre todos y sobre todo teniendo proyectos comunes, aunque en cada universidad cada uno trabaje el modelo que quiera. Eso era para nosotros básico. Bueno, pues pasamos a la segunda cuestión. Esto nos condujo a algo importante, a apostar por una cosa que para nosotros ha sido muy importante y fue que el Congreso de Cuarto de Universidades Promotoras de Salud nos trajimos a España y se hiciera en la Universidad Pública de Navarra, que es el que ha comentado el profesor Iván Arroyo, que fue en octubre. Este Congreso para nosotros tiene un objetivo muy importante. Ya estábamos en España, teníamos una serie de universidades trabajando y muy unidas, pero queríamos abrirnos a Europa. No sabíamos qué pasaba en Europa, había habido una red, pero la red europea no encontrábamos dónde estaba, de hecho para nosotros estaba muerta, y decidimos que nuestro objetivo de venir a España era vamos a trabajar con Iberoamérica, ya estábamos, pero vamos a intentar trabajar como punto de unión España-Europa-Iberoamérica. Y exactamente eso ha ocurrido. En Pamplona se firma una declaración en la que yo en PDF también la podemos dejar para que la tengan todos los que les interese. Y esa declaración de Pamplona, ese es el folleto del Congreso, a mí me parece precioso, por eso lo he puesto para que lo vean. Y lo otro es porque, bueno, pues la fotografía final del Congreso. Y a mí siempre me gusta documentar que detrás de todas las cosas hay personas, no son solamente nombres. Por lo tanto, bueno, hay una serie de diapositivas ahora en las que hablan de la declaración de Pamplona. Pero me voy a ir solamente, fundamentalmente, a una de ellas, en la que lo que queremos a través de esa declaración de Pamplona es plantear que la red debe de cumplir y sirva para potenciar entornos promotores, para fomentar todo lo que es la investigación y la docencia, para promover y favorecer todo el conjunto interinstitucional y, sobre todo, favorecer intercambio de experiencias. El documento lo tiene, un documento largo, que consensuamos hasta muy tarde, una noche, en el Congreso, en el que estuvimos representadas, había 50 universidades de diferentes países, entre ellas españolas, por supuesto, la mayoría, pero también muchas de Iberoamérica, algunas europeas, Canadá, y sobre ello llegamos a un documento en el que los fines nuestros de la red los hemos potenciado más. Pero sobre todo, no me voy a parar tanto en esto, porque se lo he puesto para que lo conozcan, una declaración de intenciones, y sobre todo conseguimos que ese documento sea distribuido por todos los sitios posibles, porque nos parecía que era nuestro, como si dijéramos, nuestro valor añadido de lo que estábamos trabajando. Bueno, pues ahí pasa la tercera cuestión, y es, estamos ahí, tenemos una red viva, pero las redes, si no hacen cosas, si no tienen movimiento, se mueren. Además se mueren muy rápidamente, y cuando una red se muere es muy difícil volverla a activar. Es obvio que para que esto funcione hace falta el trabajo de muchísima gente. Y yo os puedo decir que el trabajo de la red es interesantísimo, precioso, pero también hay momentos de desesperación, momentos de decir, pero bueno, se acabó, yo sigo trabajando en lo que estoy haciendo y paso de la red, porque hay que tirar de la red. Y eso, los que estamos aquí conocemos temas de redes, como ella ha estado hablando antes, va por ahí. Entonces, en este tema nosotros tenemos un punto muy importante, tenemos un ministerio que era de sanidad, apoyándonos muchísimo de primera hora, porque le parecía que dentro de esos entornos, porque me he saltado alguna presentación en la que habla por qué una universidad debe ser saludable, o sobre todo por qué la universidad es un escenario, y sobre todo por qué es bueno que en ese movimiento, cuando va a hablar él de ciudad saludable, estamos en esa misma filosofía, hay que trabajar en la universidad. Nos parecía que el Ministerio de Sanidad le pareció interesante potenciar que también las universidades como entorno trabajásemos. No ha apoyado hasta el último momento, pero claro, a nosotros nos faltaba otra pata. Desde universidades es obvio que en este momento no pertenecemos al Ministerio de Sanidad y Política Social. Nuestro lugar orgánico está en el Ministerio de Educación, hoy día en el Ministerio de Educación. Hace poco estábamos en otro ministerio, pero hoy volvemos a estar en Educación. Entonces, claro, nos faltaba trabajar esa línea. En ese contexto empezamos a trabajar con la CRUE, con la Conferencia de Rectores, para que Conferencia de Rectores, Ministerio de Educación y Sanidad pudiéramos formar un conglomerado para darle forma a la red. Incluso hay un momento en el que está el contexto, en el que hemos pasado para darle forma a la red, pero lo que necesitábamos era que eso se uniese. Y yo os planteo que ha sido de los trabajos mayores, es decir, que Sanidad, con Conferencia de Rectores y Educación nos sentemos para poder darle forma a este tema, llevamos meses, y no es porque viniese aquí hoy, es que el jueves pasado se cerró este tema. Bueno, por lo menos yo ya soy como Santo Tomás, tengo que verlo de verdad, pero está todo, CRUE ya de hecho se va a firmar el convenio, porque necesitábamos que la red, una red que es de universidades, estuviera totalmente avalada por las instituciones que están detrás de universidades, aunque Sanidad, por supuesto, sigue estando en un papel prioritario, pero sin el apoyo del Ministerio de Educación y CRUE para establecer convenios tampoco podíamos hacer nada. Las universidades solas, cada una tiene su entidad, pero como red necesitamos una entidad que es CRUE para firmar convenios para poder trabajar. Bueno, el presente de la red, el presente y futuro es casi un poco ambicioso, pero bueno, futuro, es que queremos presentar la red oficialmente, posiblemente en marzo. Se habló, cerramos el otro día, que fuera en marzo la presentación oficial. Lógicamente debe de ir avalada por los dos ministros que están en relación a este tema, pero sobre todo estaremos en las universidades, las universidades que quieran firmar convenios con una consejería de salud, por supuesto su consejería, en principio no es algo obligatorio, el que quiera, estaremos todos allí. Vamos a intentar que sea una presentación oficial para que haya un reconocimiento público de la red. Y bueno, en medio pues tenemos encuentros, queremos hacer una jornada, pero tenemos un plan de trabajo en el que nos plantearemos, seguiremos trabajando en el funcionamiento, financiación. Es un tema que es obvio, no hemos hablado de dinero, pero es obvio que si nosotros queremos tener una red, alguien de algún lado tenemos que sacar dinero para mantener una red. Entonces, es otro tema que estamos trabajando, porque todo no se puede hacer ni por voluntario, ni por gente que le interese, ni porque a mí me guste mucho, y porque hay alguien que me ha dicho que me va a ayudar. Eso a las 3 días no sirve para nada. Como dirían en mi tierra, ¿cómo es? Ya se me ha olvidado el refrán, pero bueno, que no sirve para nada. Bien, y ahora voy a la cuarta cuestión. ¿Qué ha ido pasando? Que la red española toma cuerpo, empezamos a funcionar, pero como es obvio, y es verdad, somos muchas universidades. La Universidad de Andaluza en su momento, viendo y a raíz de la reunión que tuvimos nosotros primera, se pusieron en contacto y la red andaluza está formada, no se ha presentado oficialmente, posiblemente sea en enero, y justo unido con la Junta de Andalucía, le han dado bastante cuerpo a esa red y de hecho la semana próxima tiene una jornada de trabajo. También es verdad que la red madrileña, en un momento determinado, Madrid, pues somos muchas universidades, es decir, así como 13 universidades públicas y privadas, muchísimas. No saben lo difícil que es trabajar en Madrid la universidad. Ha habido un contacto y hoy hay una reunión, bueno, ya ha habido para intentar montar una red madrileña. Sobre todo, y yo siempre lo digo, y no porque esté en este momento en Cataluña, pero quien me conoce me lo ha habido muchas veces, las primeras universidades que se acercaron a la red española fueron las universidades catalanas, y de hecho en un momento determinado estuvo a punto de ponerse en marcha la red catalana la primera, pero en ese momento no encontramos. La madrileña no existe todavía, pero está ya en pleno proceso. Y esto ha ido conformando algo que tiene que ver con lo que nos planteamos en primera hora. Es por una parte, desde ese congreso, el acercamiento a Europa y el acercamiento fundamental a la red iberoamericana. Eso ocurre a partir del congreso. En este momento la red iberoamericana está formada pues por la red chilena, mexicana, costarricense, colombiana, peruana, argentina, la Universidad de Alberta, Canadá, la REUS, el Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de Formación de Personal en Educación y Promoción de la Salud. Aquí tenemos a su presidente o director, Irán Arroyo. Hemos estado en Medellín hace muy poquito tiempo, en el que nos hemos reunido el consorcio. Yo creo que es un trabajo importantísimo que se está haciendo desde el consorcio. Hay muchísimas universidades, no sé el número exacto ahora mismo, pero pueden ser 40 o 50, por ahí, 47. Y bueno, hemos estado allí justo planteando, pensando, elaborando y viendo siguientes caminos a seguir. Pero es verdad que en Pamplona le dimos un impulso a unirnos, a seguir trabajando. Bueno, en este momento en la red española somos 21 universidades. Ahí tienen todas, el Ministerio de Sanidad, tal, eso se lo he contado. Y dejo puesto Europa, así lo he dejado adrede, en el que no ven flechas. Ah, bueno, pues perdonad, es que había hecho una modificación en esta presentación y justo he dejado la presentación antigua en vez de la nueva. He borrado la anterior. Pero bueno, solamente era para marcaros que en Europa hay, a partir de Pamplona, y se está moviendo en este momento, Alemania tiene una red de universidad saludable, Inglaterra tiene una red, hay también un grupo de daneses que estuvo en el Congreso, y Europa se está moviendo. Está planteando que quiere trabajar con España, que hay que potenciar algo en Europa, y en ese momento estamos. No me atrevo a decir algo más, pero sí es verdad que en el Congreso que hay, en la conferencia de Ginebra, se ha planteado un encuentro de universidades saludables, no está aprobado todavía, lo hemos pedido, con el fin de que desde Europa podamos también sentarnos a hablar. Yo os planteo que hay muchos campos abiertos, A mí tantos campos abiertos me dan pánico y miedo, pero lo que sí es verdad que en este momento la red española, yo creo que estamos intentando afianzarnos, tenemos que seguir debatiendo, poniendo muchos puntos en común. Esto supone, no os podéis imaginar las dificultades, pero sobre todo yo creo que tiene un valor añadido. Es que las universidades, y hay una fundamentación que se lo voy a dejar para que la leáis porque no está en esta presentación, que es por qué es importante, en qué nos basamos y qué valor añadido tiene trabajar en promoción de la salud en la universidad. Sobre todo unido en este momento en un marco que estamos de Bolonia, en el que realmente es otra cosa más y que creo que se une perfectamente con el valor salud. No queremos a gente que salga de la universidad solamente con un título. En la universidad se vive, yo creo que vivimos muchas horas, estamos día a día y sobre todo esos alumnos que pasan por nuestra universidad deben de salir con algo más que un valor salud, sobre todo tener un... Yo siempre diría que sería empoderado en salud, que sería la palabra, aunque como en castellano suena tan mal, pero realmente es un empoderamiento en salud. Creo que deberíamos y creo que deberíamos de hacerlo. Yo creo que es un tema que deberíamos hacer. No creo que sea un capricho trabajar en el tema de promoción de la salud en la universidad. Creo que es algo más que la sociedad nos puede agradecer algún día. En ese momento nos encontramos. Estamos trabajando con diferentes modelos y, sobre todo, estamos intentando entre todos poder potenciar este tema. Yo no he intentado hacerlo muy justo al tiempo. Aquí hay mucho más detrás, incluso hay algún documento que hemos escrito basado en qué fundamentación estamos trabajando, pero en este momento me parecía que era demasiada información para lo que quería. Solamente deciros que muchísimas gracias, que he intentado, no sé si he sido muy rápido, porque sé que mi acento cuando voy rápido se entiende más difícil, peor, pero bueno, en cierta forma creo que es una imagen de lo que realmente en este momento estamos en Reus y puedo decir, está activa y abierta, y desde luego creemos en que se puede hacer totalmente, y no un tema solamente económico, es por supuesto de motivación y ganas de hacerlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, y con tu pasión y tu andaluz ha sido estupendo, ¿eh? Vamos a presentar, seguim amb l'Andreu, perdó, l'Enric Llorca, de l'alcalde de Sant Andreu, per això he tingut aquí aquest lapsus, que ens farà la presentació de la xarxa de ciutats saludables.
Molt bé, bon dia a tothom i en primer lloc agrair doncs, a la Dolors Llobinyà el fet d'haver-me convidat per part de la Càtedra de Promoció de la Salut i també doncs, al Josep Marigó del DIP Salut, que ja fa temps que ens coneixem i estem en aquest àmbit, no? Bé, en primer lloc felicitar els dos ponents que m'han precedit. La veritat és que ha estat doncs, molt interessant i he disfrutat molt amb les vostres presentacions. Bé, a mi em toca comentar-vos una mica el que és la xarxa de ciutats saludables. La xarxa de ciutats saludables és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i us aniré explicant què som, què és el que pretenem i a on volem arribar. Està encaixat dintre de l'estratègia de ciutats saludables, que és la manifestació del plantejament que fa la OMS de salut per tots a nivell de la ciutat. La relació entre la salut pública i els municipis és una relació que ve d'antic, és una vinculació que existeix des de fa molt de temps, al segle XIX, doncs, treballaven a nivell local els sanitaristes en les funcions assistencials i de salut pública assessorant els alcaldes. Per tant, doncs, té una llarga tradició. El concepte de salut saludable és una ciutat sana, és aquella que constantment millora el seu context físic i social, ampliant els recursos de la comunitat que permeten al ciutadà realitzar-se i millorar-se en tots els aspectes de la vida, desenvolupant al màxim el seu propi potencial, d'un-hi-do, l'objectiu. Però bueno, la veritat és que el que pretenem des d'aquestes xarxes és fer realitat aquest concepte. Una ciutat saludable doncs, és aquella en la que els diferents actors socials, els governants, les organitzacions locals públiques i privades es comprometen a emprendre un procés de construcció econòmica, social, de preservació del medi ambient i de construcció de salut, de la salut col·lectiva, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la població. Per tant, treballar en el sentit de satisfacció de les necessitats bàsiques, de l'accessibilitat als serveis, de la qualitat i la seguretat de l'entorn i de la vertebració social. Treballar en xarxa, nosaltres pensem que és quelcom imprescindible perquè és una forma efectiva de treballar en la comunitat, compartint informació i aprenent de les experiències d'altres d'una forma estable i sistemàtica. La xarxa és una estructura dinàmica que va madurant, va fent-se més complexa i millorant dia a dia els seus productes, beneficiant a un major número de ciutadans. Com he dit abans, el conjunt de municipis integrats dintre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies treballen junts dedicant els seus esforços a promocionar la salut de la ciutadania en sintonia amb els principis d'actuació del projecte Health City de la OMS. A nivell de tota Espanya són 140 ciutats, 32 capitals de províncies, 31 municipis de més de 100.000 habitants i representem quasi el 40% de la població espanyola. La veritat és que doncs, l'origen està l'any de la Red Espanyola de Ciutats Saludables està l'any 1982. Ha passat per diferents èpoques, com s'ha comentat aquí a lo llarg d'aquestes presentacions. El problema és que hi ha moments en què hi ha una empenta perquè hi ha al davant doncs, la voluntat política de desenvolupar-les, hi ha altres moments en què aquesta voluntat política no és tan ferma o és més dèbil i llavors això debilita la xarxa. El 2004 doncs, amb un nou consell directiu d'aquesta xarxa una tasca que havia quedat una mica amortiguada en els últims anys i això ha fet que pràcticament s'hagin duplicat del 2004 al 2009 el número de ciutats adherides. Si nosaltres anem a Catalunya, dintre d'aquest context, aquí hi ha poblacions que falten, ho dic perquè hi ha un que ja em mira malament, que és de Reus, que s'ha incorporat, que m'està mirant, Cambrils, també és una incorporació doncs, recent. Hi ha incorporades el 35% de la població. 15 dels municipis tenen més de 50.000 habitants i estan integrats dintre l'àmbit metropolità, suposant el 47% de la població d'aquest territori. Doncs, com veieu, bàsicament es concentra en l'àrea metropolitana, hi ha alguns punts, Lleida, Girona... Aquí teniu una relació... L'activitat de la xarxa espanyola de ciutats saludables s'inclou dintre del que és la red europea de ciutats saludables, que si veieu aquí al 2003 només hi havia una ciutat que era San Fernando de Henares i altres que estaven preocupades, una que es diu Sant Andreu de la Barca i una altra que es diu Gijón. Això és un mapa més actualitzat del que és la xarxa europea de ciutats saludables. En l'actualitat són 85 ciutats de tota Europa que comparteixen unes mateixes estratègies i uns mateixos objectius. Si veieu, a l'estat espanyol ha passat de tenir un sol representant en l'any 2003, que era San Fernando de Henares, ara tenir doncs, 7. Hi ha algun que falta aquí, però bàsicament perquè tingueu una idea, està doncs, a Barcelona, està Leganés, San Fernando de Henares, Gijón, està Salamanca, està Sant Andreu de la Barca, i sembla que em deixo algun més, i Sevilla. No estan tots aquí, eh? Però bueno, això us dona una mica, doncs, una idea de totes les ciutats que estan en aquest moviment, que està sota el paraigües de l'oficina regional de l'Organització Mundial de la Salut. Les condicions per adherir-se a la red de ciutats saludables són, en primer lloc, un compromís polític municipal d'adscripció a la secció expressat per un acord de ple o junta de govern, tenir elaborada una anàlisi de la situació o comprometir-se a elaborar un pla de salut per la ciutat, o, com he dit, tenir-lo o el compromís d'elaborar-lo. La designació d'un responsable polític i un responsable tècnic com a interlocutors davant de la secció i l'acceptació de les normes de funcionament i les quotes establertes. Respecte a la quota, us he de dir que això no era així fins fa aproximadament un any, i fa un any vam decidir establir una petita quota perquè això també manifesta realment l'interès per estar en aquesta xarxa. Si no, un s'apunta com el que s'apunta a qualsevol lloc i després, pues, bueno, tenim el problema de que el nivell de participació potser no és el que voldríem tot. S'ha de prendre un compromís, que és el nostre, que és fer de l'equitat, la salut i el desenvolupament sostenible valors centrals de la nostra missió pel desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Les línies d'actuació, teniu aquí algunes, la equitat com a compromís polític per reduir les desigualtats, la sostenibilitat, la promoció de la salut en tant que empoderament individual. Abans, doncs, el primer ponent ha parlat de la importància que nosaltres donem, sobretot, a l'actitud individual. Nosaltres, des de l'administració local, podem fer molt, però si no hi ha una actitud personal d'assumir una sèrie d'actuacions que vagin en favor de promoure la ciutat, la salut de l'individu, les nostres actuacions tindran un valor molt relatiu, per no dir un valor molt escàs. El reforçament de l'acció comunitària, el que nosaltres diem que la participació real i efectiva de la ciutadania en tots aquests processos, perquè això ens ajuda molt a incorporar una cosa que nosaltres direm i que és molt important en el Pla Municipal de Salut, que és el diagnòstic de salut. Moltes vegades nosaltres pensem, i jo crec que des d'un punt de vista equivocat, que sabem quins són els problemes de salut que tenen els nostres ciutadans, perquè nosaltres sabem, ells no saben, i nosaltres doncs, tenim aquesta actitud una mica paternalista. Moltes vegades quan preguntem als ciutadans ens portem la sorpresa de que ells consideren com a problemes de salut coses que nosaltres no considerem. Per això és molt important la participació de la ciutadania, per sintonitzar amb allò que ells viuen realment com a problemes de salut. La coordinació amb els serveis assistencials, evidentment els de promoció i els de prevenció, i la col·laboració intersectorial. Això és molt important. Nosaltres, doncs, i això ho he de dir, hem pogut fer moltes coses de les que hem fet en l'àmbit de promoció de la salut gràcies a aquesta relació amb altres administracions, amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el Ministeri de Sanitat, amb l'Institut Català de la Salut. Nosaltres tenim una consulta de deshabituació de tabac que jo crec que és modèlica, perquè hi participen l'Institut Català de la Salut, el Departament de Sanitat i el nostre Ajuntament. I nosaltres realitzem tasques de promoció. L'ICS ha posat en marxa una consulta en què hi ha un metge i una infermera que dos dies a la setmana es dediquen única i exclusivament a atendre, doncs, aquells ciutadans que volen deixar de fumar. I després tenim el suport del departament que ens ha ajudat en l'elaboració de tota una sèrie d'actuacions en l'àmbit de la promoció de la salut i de l'educació dels nostres ciutadans. Les principals línies de treball són les que es deriven de la quinta fase, o sigui, la xarxa europea de ciutats saludables estableix fases per desenvolupar les seves estratègies, que són de 5 anys. En aquest moment hem entrat en la quinta fase i que els objectius específics de salut pública són promoure estils de vida saludable, desenvolupar estratègies de promoció de la salut treballant transversalment en aquests àmbits i les actuacions sobre grups més vulnerables com són les persones grans, la immigració, la infància, les dones, l'atenció domiciliària, les xarxes socials de participació, la conscienciació i l'educació per la salut. Els hàbits de vida saludable, aquí teniu doncs tota una sèrie de actuacions que estan dintre d'aquestes línies. I després, un que jo faig molt d'èmfasi, perquè moltes vegades es deixa de banda, no? L'entorn físic i el disseny urbà saludable. Això és molt important. El model de ciutat té un impacte molt important sobre la ciutat, sobre la salut dels nostres ciutadans. Jo sovint vam fer unes jornades aquí a Barcelona sobre planificació urbana saludable, en el que molts experts en el tema ens parlaven de la importància que té el nostre model de ciutat, el model, diguéssim, més mediterrani, més del sud, en el qual doncs la ciutat està integrada, en el qual doncs la ciutat en un mateix lloc pots trobar doncs l'àmbit del comerç, l'àmbit econòmic, l'àmbit residencial, està tot junt. La persona que té necessitats per comprar es pot desplaçar al comerç que està doncs a peu de casa seva o a 50 o a 100 metres. No necessita recórrer grans distàncies. La gent que treballa en una oficina treballa al costat. Aquest model de ciutat dona el que els ciutadans puguin tenir molta relació amb els seus veïns, amb la gent que coneix, i això té un impacte molt important sobre la salut psíquica dels ciutadans. El model de ciutat, una ciutat en la qual hi ha espais que afavoreixen la relació entre els ciutadans o que puguin afavorir el que la gent faci activitat física. Nosaltres diem que el foment de l'activitat física no passa per fer un gran poliesportiu i que la gent hi vagi a fer esport, sinó per tenir espais en els que la gent pugui passejar, anar en bicicleta, relacionar-se amb els seus veïns. Inclús jo poso com a exemple una activitat que desenvolupem nosaltres dirigida dintre del concepte de lluitar contra l'obesitat infantil, que és el que nosaltres diem l'oci saludable, i és que amb els nostres parcs nosaltres posem monitors durant 2 hores, 3 dies a la setmana, perquè els pares puguin deixar els nens perquè facin activitat física i no estiguin amb la PlayStation o amb l'ordinador. Perquè els pares el primer que et diuen, escolti, jo no puc deixar el nen al carrer, com fèiem nosaltres els més grans quan sortíem de l'escola i ens anàvem a jugar a un descampat que hi havia 2 pedres i jugàvem al futbol. Ara això ja no existeix. Hi ha cotxes, hi ha pocs espais d'aquestes característiques. Doncs nosaltres creem aquestes activitats en els espais que prèviament hem creat perquè els nens puguin tenir activitat física i per tant és una manera d'incidir sobre l'obesitat. El transport, afavorir una mobilitat sostenible. Doncs ara, abans d'entrar, li comentava doncs a l'autora Carmen Cabezas doncs que hem posat en marxa el Bicin a Sant Andreu de la Barca. Som la segona ciutat de l'àrea metropolitana que l'hem posat en marxa. La primera és Barcelona, la segona hem estat nosaltres. Som un poble, perquè tingueu una idea, de 30.000 habitants, amb uns recursos limitats, però amb ganes i amb empenta per fer realitat allò que ha estat el nostre compromís. Bé, bueno, això és important, perquè és la piràmide de l'activitat física. Tots coneixem la piràmide de l'alimentació saludable. En canvi, pocs posem o tenim aquesta piràmide sobre el que és l'activitat física com ha de ser, no? crec que també és molt important. Això que veieu aquí és un espai que hem fet perquè els ciutadans puguin fer allò que us dic. Per què els ajuntaments han de ser un referent en la salut pública? Perquè és l'administració més propera al ciutadà i per tant coneix millor els seus problemes. Per una cosa que comentàvem abans, perquè nosaltres tenim un caràcter transversal. Nosaltres podem actuar sobre la planificació urbana, podem actuar sobre l'educació, podem actuar sobre els problemes socials, podem actuar sobre l'ocupació, tota la vegada, perquè som una administració en la que doncs, tenim línies d'actuació en tots aquests àmbits. Evidentment, per què hem de fer? Perquè tenim competències en salut. Les competències que ens dona la nova llei de salut pública aprovada fa poc i les competències que ens dona la Constitució en els seus articles que aquí contempleu. I, a més, perquè tenim voluntat d'ocupar-nos de la salut dels nostres ciutadans. Llavors, per això, nosaltres des dels ajuntaments i en concret des de la RED estem exercint un nou lideratge democràtic en l'àmbit de la salut pública. Volem posar la salut pública com una prioritat política per promoure activitats i programes basats en aquest context de salut per tots. Aniré ràpid perquè aquí hi ha una cosa que abans s'ha citat i que jo crec que és molt important, no? El desplaçament de la curva de distribució de risc en funció de les activitats de promoció de salut. Tot allò que invertim en promoció de salut està demostrat que té una efectivitat molt més gran que allò que invertim en els aspectes assistencials. La gran diferència i el problema que tenim en l'àmbit de la promoció de la salut és que els seus efectes no són immediats. I vivim en la societat de la immediatesa, de la Pizza Hut. La demanem i al cap de mitja hora la tenim a casa. Volem, els nostres malalts, doncs ens venen i ens diuen que doctor, encara no estic bé, i dius, bueno, però si vostè va venir ahir, li van posar el tractament a les 8 de la tarda d'ahir i són les 4. Sí, però no estic bé. Bueno, escolti, doncs les coses necessiten una mica de temps, no? No tot és tan immediat, no és el procés de curació tan immediat. Jo sempre els dic, Lourdes queda una mica més avall, està 4 cases més avall. Nosaltres aquí estem més limitats. Bueno, els àmbits d'actuació local, aquí teniu tota una sèrie d'àmbits en els que podem actuar. I jo per acabar només dir doncs, que d'aquests aspectes que inclou la salut pública, no? La protecció, la prevenció i la promoció. Nosaltres, evidentment, que hi ha competències en els tres, però pensem que hi ha un factor molt important en el que hem d'incidir d'una manera molt important, que és el de promoció de la salut. Us posaré dos exemples que poso i que els que ja em coneixen doncs els hi demano perdó perquè són reiterats i que em comprometo a que en el futur no tornaré a posar aquests i posaré uns altres. Però n'hi ha gent que no ho sap. I com som molt explícits, doncs em perdonareu. Nosaltres incidim molt en el fet de fer un pla municipal de salut, perquè pensem que és un contracte dinàmic impulsat per la voluntat política entre la corporació social local i els ciutadans, orientat cap a l'objectiu de pujar el nivell de la salut, i que és el resultat d'un procés de planificació, de participació i de coordinació que té un objectiu, que és el fer un diagnòstic de salut, el plantejar doncs, unes solucions doncs, als problemes de salut i després fer una avaluació per a veure si hem aconseguit els nostres objectius. Anàlisis, priorització dels aspectes a millorar, objectius, intervencions i accions prioritàries i aplicació i avaluació. Us poso un exemple de planificació urbana saludable perquè és molt gràfic i torno a demanar disculpes als que ja el coneixen. És aquest. Nosaltres teníem aquesta autovia magnífica que passava molt a prop de la ciutat i que doncs, la distància entre el bloc i l'autovia era pràcticament 35 metres, teníem impacte acústic, teníem impacte visual, tot el que vulgueu, contaminació, etc, etc. I llavors, estudiant quina podia ser la solució a això, donat, els veïns ens deien que traiessin l'autovia, no? Una mica difícil. Llavors nosaltres, que som més pragmàtics, vam optar per fer això d'aquí, que no és el muro de Berlín, sinó que és allò que sosté el que ve a continuació, que és això, un parc en el qual els nostres ciutadans poden gaudir d'espais per anar en bicicleta, per jugar, per tenir els seus fills, i que evidentment han tret l'impacte acústic, han tret l'impacte visual i també han disminuït d'una manera important doncs, altres aspectes mediambientals que estaven relacionats amb aquesta autovia. Bueno, doncs us poso una altra. Això era la via del ferrocarril, de ferrocarrils catalans, que dividia la nostra població en dos i que comportava molts problemes, i que vam aconseguir fer això, soterrar la via i per tant canviar aquest entorn. Ara, allò que vèieu abans, és un lloc per on la gent pot caminar sense cap problema. Bé, això són algunes dades i res més. Donar-vos les gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Enric, per la teva presentació també i per aquests últims exemples que han sigut molt il·lustratius de com planificar una ciutat saludable. No? Jo no sé si és la funció d'un moderador o no, però m'he pres alguna licència, que és que mentre ells han anat parlant, jo m'he anat prenent notes, suposo que ja heu anat veient que jo amb el llapis anava fent, tot i que quan jo us mirava tots estàveu mirant cap a dalt, per tant vol dir que heu estat tots molt observant i molt atents, vol dir que el que explicàveu era molt interessant, perquè si no la gent es comença a despistar, comença a mirar coses. M'he pres una licència que és d'anar buscant els punts comuns de les tres presentacions. I jo he intentat lligar-les i suposo que veureu que hi ha unes coses de confluència entre totes tres. Si em permeteu, intentaré lligar-les perquè és una mica difícil online fer un exercici d'aquests. Mireu, de tots tres, jo n'he tret una conclusió, o algunes conclusions. Jo diria que una xarxa és un conjunt d'estructures estables, dinàmiques, vives, que s'ha d'estirar d'elles perquè si no es moren, i que a vegades tens ganes de tirar la tovallola perquè et canses. Això implica un esforç que parteix del voluntariat, que representa una moguda cultural de l'organització, per tant vol dir fer trontollar les coses, que requereix coordinació, una coordinació molt sovint transversal, que d'aquesta coordinació en surten projectes comuns i punts en comú que s'han de buscar, que això no és fàcil, heu dit això, que tots esteu orientats cap a les persones, i això a mi m'ha semblat molt important i m'ho he remarcat, perquè podria estar orientats a altres coses, en aquest cas és a les persones, i penso que està bé. Totes tres heu apuntat diverses coses també, que és la necessitat d'un encaix internacional, totes tres, les tres presentacions sortia aquest punt, de la necessitat d'un finançament que comporti una certa estabilitat a la xarxa. Totes tres heu presentat un model amb creixement, per tant això marca una tendència positiva i per tant aquests esforços de voluntariat doncs, tenen els seus resultats. I finalment jo he detectat una cosa que aquesta no l'he dit cap dels tres, però l'he tret jo, no? Que és que hi ha molta il·lusió i si no hi ha il·lusió no, la cosa no funciona. No? I finalment, per acabar, jo diria que, si us heu fixat, també he presentat diferents objectius. O sigui, tres xarxes de promoció de la salut amb diferents objectius. Però resulta que, tot i tenir diferents objectius, tenien un sol objectiu en comú totes tres, val? Que era juntar esforços. No? I que això, si analitzem aquest ajuntar esforços, ens fixarem que tampoc hi ha una recepta comuna. Cada un ha aplicat una recepta diferent sota un mateix concepte, que és el concepte de xarxes. I tanco. Val? A partir d'ara tenim... Això era per intentar posar els conceptes principals que jo he extret de les tres ponències, suposo que n'hi haurà més, però en principi així tanquem una miqueta. Tenim 10 minuts per fer allò que us he dit al principi de totes les preguntes que us heu notat, per si algú té algun interès a fer alguna pregunta específica, algun dels tres ponents, que amablement segur que us contesten. Què tal? Com ho veieu, això? Tot resolt? Vinga. En Càndido, som-hi.
Bueno, jo per animar una mica els ponents. Primer, moltes gràcies pel resum, perquè efectivament jo crec que has recollit perfectament els punts en comú entre totes les xarxes, o a mi així em sembla. Bueno, lo explico en castellano. Y así, no, es que es una pregunta que creo que puede ir. Ah, sí. Bueno, el tema que os planteo tiene que ver, recientemente en Cataluña se aprueba la ley de salud pública, estamos de enhorabuena, pero me consta que se está en fase de redacción de la ley española de salud pública, que luego tendremos que ver qué encaje tiene, ¿no? Pero tengo la sensación de que si las redes, en el momento en el que están estas tres redes, no se posicionan de una manera clara ahora en el redactado, me da la sensación que esta norma que después regulará lo que se tenga que hacer y no hacer y a quién le competirá y a quién no, igual nos pase por delante, cuando queda bastante claro que es mucho más efectivo en la actuación si se trabaja en red, ¿no? Además, resulta que buscamos recursos que irán destinados a otros si nosotros no los personamos. Dramático me parece la situación de los municipios que llevan desde el principio la democracia como olvidados, ¿no? En la construcción de las autonomías parece que el municipio acabó como medio borrado, hasta tal punto que el tema de la salud pública ha sido como la cenicienta, ¿no? Siempre lo explicabas tú, Enrique, en otros. Entonces, no sé, quisiera, o los centros asistenciales, que debe ser el lugar en el que nosotros estamos más dispuestos a escuchar consejos sobre salud, porque claro, como vamos bastante tocaditos, pues en ese momento es un lugar idóneo para las políticas de salud, ¿no? O me imagino que la universidad, donde formamos a gente, investigamos esto, seguro que la ley va a salir. El tema, el encargo de la investigación, seguro que os lo encargan. Pero el tema de la formación, de la saludificación del currículum, o el tema de la transferencia tecnológica de temas de salud pública, seguro que si no lo marcamos ahora no estará. Y en el tema de los ayuntamientos, a ver si de una vez os ven, ¿no? No sé, ¿cómo veis este momento en el que se está redactando la ley desde vuestras redes? Porque se posicionan las redes ahora, o después de hecha la ley.
Y me permites hablar en castellano para que así, Carmen, porque una cosa también va para ella y para los. Desde la Red Española de Ciudades Saludables, nosotros, por ejemplo, tuvimos un seminario este mes de septiembre en la Escuela de Salud Pública de Menorca, hablando de lo que nosotros queríamos reivindicar como municipios de cara a esta nueva ley de salud pública que se está elaborando a nivel estatal. Nosotros creemos y queremos tener un papel especial en lo que es la salud pública del futuro, porque hay muchos conceptos nuevos de salud pública. Aquellos antes hablaban, ¿no? Los determinantes sociales de la salud. Eso no se enseña en la universidad. A mí no me lo enseñaron. Lo hemos ido aprendiendo después con nuestra práctica diaria. O bien aquello que tiene que ver con un concepto nuevo, la evaluación del impacto en salud. El otro día lo comentábamos, ¿no? Está generalizado el que cuando se hace una actuación se pida un estudio de evaluación medioambiental. Yo creo que en el futuro nos tendremos que plantear que se haga una evaluación del impacto en salud que comporta determinadas actuaciones que no necesariamente son sanitarias. Pero que después tiene un impacto sobre la salud. Yo esto me gustaría que fueran elementos que quedaran recogidos. Es difícil porque ¿no? Además ahora con eso de que de los créditos y todo eso, pero no sé si después, como una enseñanza de posgrado, que quedara recogido, porque es importante tener gente formada en este sentido y empezar a divulgar estos conceptos, que después son necesarios en el día a día del desarrollo de la salud pública y del desarrollo de los municipios. ¿Mm?
Primero, exactamente la ley de salud pública, lo que el terreno de las universidades como tal no va a estar en ese terreno tan unido. Es que nos quedamos, por decirlo de alguna manera, fuera un poco de la ley de salud pública, pero no de lo que la ley de salud pública va a repercutir. Yo creo que tenemos, era planteado un tema importante, sí, posiblemente, a ver, cuando hablamos de promoción de la salud en la universidad, posiblemente es fácil asociarlo a asignaturas, a contenidos, ¿no? Pero cuando hablamos de este modelo, para nada estamos hablando de eso. Eso quisiéramos también que esté, por supuesto, al contrario, era lo que más queremos. Cuando empezamos a hablar de este tema, lo que queríamos era hacer lo contrario, intervenir y que esa intervención propia en la universidad repercute en las personas que están en la universidad, en todos los estamentos, siempre lo dirigimos a toda la comunidad universitaria, pero con un problema añadido. Por ejemplo, no existe ahora mismo un estudio, que una de las cosas que quisiéramos saber es cómo se trabaja, es decir, cómo está España en general en el tema de promoción de la salud en las universidades. Se hizo hace, yo no me acuerdo bien exactamente, pero pueden ser unos, a lo mejor ya 7 años o tal, un estudio que se hizo por las comunidades, los grupos de promoción de la salud de las comunidades autónomas en los estudios de entonces pregrado, si trabajaba promoción de la salud, eso está bien. Y se veía cómo se estaba trabajando, incluso qué metodología, qué se trabajaba. Eso es importante. Bueno, desde entonces no se ha hecho nada. En este momento no sabemos cómo está la realidad. Sabemos quién está, nos conocemos, las redes informales perfectamente, pero no la forma de una tesis que se pudiera hacer sobre ese tema. Me parece perfecto. Fíjate si eso, por ejemplo, sería necesario para saber cómo nos encontramos. Nosotros desde la red, una de las cosas que habíamos debatido muchísimo era que era el momento, porque era el momento, de que ya que comenzábamos con un plan diferente de modelo nuevo, que es el plan de Bolonia, en el que trabajamos competencias, por lo pronto ya cambia, ¿no? Incorporar las competencias transversales que fueran promoción de la salud en el currículo, pero en cualquier currículo. Si tú te vas a lo hecho, nosotros hemos hecho una revisión hace muy poco de todos los libros blancos que la ANECA, la Agencia de Formación, ¿no?, de Evaluación, ha hecho de todas las titulaciones, claro, la palabra promoción de la salud no aparece, pero si tú ves competencias transversales, son de promoción de la salud. Entonces hemos hecho un estudio y claro que aparece en muchos sitios. Ahora tú explica a cuando llega a la universidad, dentro de la universidad, que eso es promoción de la salud. Ese es el primer punto. Yo cuando comencé a trabajar ya en mi propia universidad, no, el tema de promoción de la salud, con el primero, aparte del rector, cuando ya decidió que le parecía interesante y lo entendió muy bien, el primero que me tuve que reunir fue con el gerente, como siempre la gerente. Y lo primero que me pregunto es, va a ver, ¿eso cuánto vale? Y además, ¿va a cambiar la luz? ¿Va a cambiar la silla? Y yo le dije, vamos a ver, no voy a cambiar nada. Tenía que decirle eso lo primero. Pero, porque lo difícil ha sido, y pongo de este ejemplo, es que entender qué es trabajar promoción de la salud en la universidad. Lo físico lo ve todo el mundo. Pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en nuestra universidad un modelo de habilidades para la vida, estamos trabajando competencias psicosociales. Pero bueno, digo, entender qué es promoción de la salud con lo fácil que lo contamos, y sobre todo los que venimos de la docencia, perfectamente. Contarlo y explicarlo, bien, pero después verlo en la realidad. Yo creo que es una de las cosas que, yo creo que él lo explicaba muy bien con el tema, de, por ejemplo, de un ayuntamiento. Yo sí que tengo clarísimo que los ayuntamientos son los sitios ideales para trabajar promoción de la salud, porque pueden trabajar transversalmente muy bien. Eso es lo que nosotros queremos hacer en las universidades. Queremos esa transversalidad que se pudiera utilizar, por supuesto que en investigación puede ser lo más fácil, porque hay un producto, pero en la formación, y ahora mismo lo tenemos perfectamente, tenemos un currículum que podríamos trabajar perfectamente algunas de esas competencias, pero difíciles, y por eso intentamos en esa unión con el Ministerio y tal, unidos todos, que se pueda aplicar. También es verdad que las competencias ya las tiene propia cada universidad, ya sabes que el tema de ahora mismo de los títulos de grado, quien pone cada materia en la propia universidad, ya no es algo que venga como antes había, ¿no?, en BOE salía, eso va a ser todavía más difícil. Te digo que estamos en una situación compleja, muy compleja. Imposible, yo no es que sea optimista, pero creo que posible es todo en la vida. Es cuestión de, habrá universidades que se conciencien antes y lo incorporen, y otras tardarán más. Se puede hacer perfectamente, pero entendiendo bien lo que estamos hablando de promoción de la salud, porque que no te digan que promoción de la salud es lo que, además, yo creo que antes contaba Irán Arroyo al principio, ¿no? Cuando yo llegué, en ese momento que estaba diciéndolo, siempre empezamos a hablar en la universidad de lo mismo, de cuando hablamos de promoción de la salud, que es el tabaco y el alcohol. No, señores, es que no tenemos que seguir hablando del tabaco y del alcohol, es que hay muchas más cosas día a día en una universidad que es promoción de la salud. Ese cambio de cultura cuesta mucho, estamos en ello. Pero nos apoyaría muchísimo una ley de salud pública que nos diera esa ayuda para poder funcionar. Pero sobre todo teniendo en claro que cuando hablamos de salud, y me quito ya hasta paso de promoción de la salud, no seguimos hablando de lo físico, ya hay que cambiar ese modelo cultural. Y ese es el más difícil de todo. Pero creo que la universidad es un sitio, por lo menos podemos. Entre la universidad, los diferentes, yo creo que entre todos, yo sí creo que podemos hacer algo. Y de hecho, los resultados se están viendo. A largo plazo, siempre, y ese es uno de nuestros grandes hándicaps, que a largo plazo, ya lo contaba, y se tarda. Pero es un lugar idóneo, pero yo te digo de antemano, si es difícil, y la ley de salud pública a nosotros no nos va a dar el empuje tremendo, indirectamente, pero no directamente, a las universidades no.
Yo soy muy optimista, porque en el último congreso que hubo internacional de cardiólogos, la noticia que salió era que era necesario hacer unos estilos de vida saludable, y eran unas eminencias. En este momento, el servicio de hemodinamia de mi hospital, no habría ningún clínico que no estuviera a favor de promocionar la salud y entrar en estilos de vida saludable, como buscamos el espacio. O sea, quiero decir que yo creo que hay un cambio cultural. Lo que sucede en muchas ocasiones es que cuando hablamos de diagnóstico de salud, a veces lo confundimos con utilización de servicios, ¿no? Y a veces nos es difícil saber si estamos hablando de utilización o de realmente de diagnóstico de salud. Pero yo soy realmente optimista, ¿no? Quizá lo está favoreciendo la importancia de la sinergia de todos, ¿no? Evidentemente, desde la perspectiva mía, en el centro en el cual habrán clínicos referentes, evidentemente, seguro que también serán agentes importantes en promocionar la salud, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante un cambio de cultura clarísimo, ¿eh? Cuando nosotros, en el ámbito del que yo conozco, ¿no?, hablamos de pacientes de distribución, ¿cuáles son los indicadores sociodemográficos de los pacientes? No es lo mismo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, un ciudadano que vive en la zona alta de un ciudadano que vive en una zona de otro área. Por lo tanto, ahora, para cualquier clínico, estos datos ya son elementos clave. No podríamos ir nunca a un tema de financiación con el Departamento de Salud si no conocemos bien a qué población vamos a tratar y cuáles son el diagnóstico de salud. Ahora esto es un elemento nuevo. Antes no, antes eran tantos pacientes, ahora no, ahora es el elemento de salud. Yo quiero deciros que al principio he dicho que me hacía... Te daba las gracias, ¿no?, por haber venido. Y lo repito, doy las gracias por haber venido. Ha sido un privilegio de estar con Carmen y con Enrique y con todos vosotros y ver que la universidad, que es un pilar, ¿no?, y que la ciudad, o sea, hablar de urbanismo saludable, yo como ciudadana salgo esperanzada de que me hablen de urbanismo saludable. Solamente deciros una cosa que al principio, perdona Carmen, yo no he dicho una cosa, es de mal agradecida, que en el ámbito de la mejora de la comunicación tenemos el soporte de Carmen Cabezas como subdirectora de la Dirección de Salud Pública, y que muchas gracias, si no lo he dicho, perdona, pero ha sido por error.
Hola, bon dia. Jo sóc de Girona, sóc infermera encara que no treballo, llavors jo parlaré potser més com a persona, no?, com a individu. M'alegra molt aquest canvi cultural, crec que serà una mica lent, canvi de la cultura, però sí que hi ha situacions en què es pot ser menys lent. Jo penso que ja hi ha institucions, hi ha professionals que estan treballant i que potser no m'ha acabat d'entendre que una persona, pel sol fet d'obrir la porta d'una consulta, i és una persona que li manca salut. I a vegades això jo penso que no ho acabem d'entendre. No ho acabem d'entendre perquè no, potser no donem prou temps al professional de primària, al primer, que és el metge, que ens pugui escoltar. I llavors potser sí que volem fer de Lourdes, no? Quatre pastilles. Sí, a vegades diguem que Lourdes està allà, però a vegades volem fer de Lourdes. I anem ràpids, no? Potser no... A veure, aquestes xarxes poder haurien de contribuir a forçar i a donar una empenta als diferents ministeris, tant d'educació com de salut, perquè es replantegin una mica quines són les necessitats reals de l'individu en quant a la seva salut. La seva salut no és anar a dir tinc mal de coll i posar-me un tros de fusta a la boca i veure que sí que tinc enginyes, no? A veure, què passa quan aquesta persona obre la porta de la consulta del metge de primària? Necessita un temps. També és veritat que a primària hi ha molts professionals que no estan, que estan infrautilitzats. O sigui, el personal d'infermeria moltes vegades podria fer, i és el que disposa potser de més temps per poder fer la seva feina. També l'assistent social. Bé, la salut comporta necessitar de tots aquests professionals en el camp de la salut estrictament. I després, doncs, va, des de l'educació primària, a les famílies i als municipis, no? Però sobretot això, quan una persona obre la porta de la consulta d'un metge, aquesta persona necessita i té un problema de salut.
Jo crec que estem totalment d'acord que falta espacios para informar en condiciones correctas para que la paciente o familiar comprenda bien lo que queremos decir, y falta tiempo y el sistema lo necesita. Pero quiero explicar una cosa que lo he aprendido y lo estoy aprendiendo. No solamente falta tiempo y espacio, sino que hemos de aprender a cómo informar, tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita. Y hemos aprendido en un grupo que a veces hay un gran voluntariado de dar una información escrita que nos parece que es muy clara y que resulta que no es tan clara o no es tan comprensible. Lo digo porque vamos a tener que introducir lo que estás diciendo, pero además no solamente es tener tiempo de que ya le informaremos, ya le comunicaremos, porque a veces por voluntariado tampoco se comprende bien lo que estamos diciendo.
Un moment, al fil del que deies, bueno, vull fer-te una reflexió que és la que jo m'he trobat. No? Nosaltres som un municipi en el que treballem molt la promoció de la salut d'una manera molt intensa i moltes vegades considerem que això no té influència sobre l'aspecte assistencial, no? Perquè no tenen prou temps, i t'ho dic per experiència, bé, jo soc metge de família i exerceixo, a les tardes estic al meu cap. Nosaltres hem fet tota una sèrie de polítiques i pensàvem que això, bueno, doncs era el que feien i que no tindria més influència sobre els professionals de la salut. I s'ha donat un fet que s'ha produït aquest any i que potser és casual, però que a mi m'ha fet reflexionar. Nosaltres som un municipi a l'àrea metropolitana que desenvolupem d'una forma molt intensa la promoció de la salut, i aquest any doncs treballen d'una manera diferent. No sé si és casualitat o una altra cosa.
Una pregunta, una pregunta, i per què ens vindran el temps, no? Una i dues, i de
què? Una pregunta per a la senyora Carmen. ¿Cómo integran o trabajan las habilidades para la vida en la universidad? Y una duda que planteo, que es, ¿dónde tenemos las escuelas saludables o promotoras de salud?
Nosotros el programa que hemos hecho de habilidades para la vida lo hemos integrado, hemos comenzado haciendo un plan de formación en salud en la universidad. El plan de formación en salud dirigido, hemos comenzado con el staff de la casa, le llamo yo. Hemos formado profesores y con PAS, Bueno, ya sabéis, personal de administración y servicios, siempre estamos tan acostumbrados a las siglas. Bien, hemos empezado con ellos dos. Antes habíamos hecho un estudio de calidad de vida, trabajo y salud para ver cómo estaba el personal y a partir de ahí hemos hecho la intervención. Primero hemos hecho un taller de iniciativas saludables para ver cómo, bueno, sobre todo todo práctico, para ver cómo la gente respondía y después estamos trabajando en cada uno de los talleres dos habilidades para la vida. Hemos montado uno de, así que después te lo dejo ya en concreto, de bienestar y emociones. Primero para, hemos trabajado con PDI, la parte de talleres ya, y en eso, sobre todo para incorporar el modelo de habilidades como profesor. Y empezamos este año a que ellos puedan aplicar eso con el alumno. Y con PAS este año seguimos con el taller de habilidades, con el taller inicial, y comenzamos a trabajar los talleres que hemos hecho anteriormente con el grupo de PDI. Y en cada uno trabajamos dos. Fundamentalmente, desde luego, estamos trabajando mucho el terreno de trabajo en equipo, todo el tema de emocional, y fundamentalmente hemos hecho cuatro. Hemos evaluado todo y la verdad que tenemos buenos resultados. Sí. Ha podido pasar un grupo de como unos 50 profesores y estamos en este momento, hemos montado un grupo de innovación en Universidad Saludable. Sí, estamos cazando habilidades para la vida con competencia de Bolonia. Y estamos montando ese grupo que creemos que tenemos que, para lo que planteaba ahí antes, es meterlo con innovación. Y en ese terreno nos encontramos. Llevamos de práctica real de intervención dos cursos académicos y ahora empezamos el tercero. Pero si quieren más información concreta del modelo, lo hemos ido haciendo sobre la marcha cada día. Hemos ido probando, viendo cómo funciona y trabajando con gente nuestra de la propia universidad, que son los que están trabajando en los talleres. Menos una persona de fuera, que hay un taller de sexualidad y afectividad que viene de fuera porque... Pero bien. Y lo de la red de escuelas promotoras de salud, pues yo tampoco te lo puedo contar porque, por ejemplo, yo en este momento, para mí, está un poco perdida. Yo no la encuentro mucho. Sé que sigue físicamente en la página del Ministerio de Educación, en el CIDE, está todo, pero yo las actividades que están haciendo en este momento las desconozco, no conozco bien. Lo he seguido en un momento, de hecho, yo se hizo una evaluación por parte del Ministerio de Sanidad y Educación hace bastantes años y estuve en el grupo de evaluadores. Y hasta ahí conozco el trabajo, pero posteriormente no. Un trabajo que se hizo cuantitativo y cualitativo, interesante, depende de la red. Pero hasta ahí te puedo informar. Lo que hay en este momento yo también la tengo muy perdida.
Bon dia. Sí, jo primer que tot potser felicitar la taula perquè jo estic molt contenta perquè des de tres punts de vista, perdona, hablo en castellà, no m'entiendes mejor, que jo hablo en català molt ràpid, des de tres punts de vista absolutament diferents, uno seria l'assistencial, l'educacional i el de municipis, estamos hablando de salut, o sea que no lo estamos haciendo tan mal. Estamos intentando llevar la salut un poco a todos. Y yo quizá contestando o aportando a la persona que decía antes, de la persona que entraba en el médico y que le preguntaba, es que yo creo que realmente el compromiso, y que un poco también habéis aportado vosotros, es que desde el concepto de promoción de la salud estamos intentando ponerlo en concreciones en la vida diaria, en concreciones en el hospital, en cómo la educación en salud y en cómo en el municipio. Entonces, en hábitos de vida saludable y en estilos de vida saludables, cómo yo cada día, qué hago en mis pequeños actos para intentar poner la salud o potenciar la salud en vez de no potenciarla. Y no voy a poner la palabra enfermedad, sino digo potenciar la salud o no potenciarla. ¿Cómo salgo de casa? ¿Cómo camino? ¿O cómo comparto los fines de semana con mi familia? ¿Y qué hago? ¿Juego la PlayStation o me voy en bicicleta con ellos? Será dos de las cosas que serían un poco. Yo estoy contenta por haber visto estas pequeñas concreciones que pienso que entre todos estamos trabajando y que estamos aportando esta visión desde la salud un poco más ya, que sería la cosa. Muchas gracias.
Bé, doncs fins aquí la taula, perquè si no ens estem menjant el temps de la segona. Cristina, Carmen, Enric, moltes gràcies per les vostres aportacions, per haver estat aquí, i estic convençut que tothom ha après moltes coses. Gràcies.